I ara, després d'aquesta sintonia, com expliquem del que hem de parlar avui? Perquè és complicada la cosa. Per cert, bona nit, Rubén Lardín.
Què tal? Bona nit.
Ja ho sé, que cada setmana aquest home té síndrome de Diògenes, o pràcticament té la casa plena de coses i té ganes de donar-les a la ciència o als oients. I aquesta setmana, justament, ens porta un objecte que és un llibre que es diu Des de la Tenebra, d'un periodista escriptor de València, que es diu Joan Maria Oleaque, i que explica una mica, doncs, tota la història de les nenes del Càcer, aquest crim, no?, de l'any 92, que, vaja, tots ens en recordem, encara que tinguéssim 14 anys, 13 o 23, perquè crec que va marcar a tothom més o menys, no?
Sí, és l'últim gran crim de la història de la crònica negra espanyola. I, de fet, el llibre aquest el tinc repetit perquè era tan bo...
Que te'l vas comprar dues vegades,
sí,
vas insistir.
Sí, el vaig tornar a trobar i me'l vaig comprar un altre cop perquè dic, algun dia el regalaré a algú que el vull així. I, bueno, és una de les obres mestres de la crònica negra espanyola, no?
Fem una mica de Jessica Fletcher, eh? Ara ens perdonareu que ningú es prengui malament aquesta secció d'avui perquè estem parlant d'un tema seriós, però, vaja, tenim ganes també de parlar de la crònica negra, que es pot fer ben feta si es vol.
Sí, bueno, la diferència de la crònica negra amb el succés de diari és que es posa, jo penso, una mica a la banda del criminal, de l'assassí, uh-huh. Estudia les el per què de tot plegat, detecta els trets, com d'on ve l'enfermetat social, no?, que ha generat aquests monstres, i a l'hora que això ho fa molt bé, a més des de una posició privilegiada, perquè era del poble de l'assassí, de les noies del Càcer,
de Catarroja.
De Catarroja. I es va passar després, doncs, va viure en directe tot el tema, com tothom, però de més a prop, i es va passar 10 anys investigant tot l'entorn de la història aquesta, que va ser brutal, i va fer un llibre que funciona com a thriller, a part és molt respectuós, i investiga el tema de la premsa, de com la premsa va afectar la premsa a la televisió aquell crim, no?, que va ser una cosa brutal, salvatge, va canviar tot.
Va canviar tot perquè s'explicaven les coses a partir d'allà d'un altre moment, perquè aquell cas era... Per què creus que va canviar tot la manera d'explicar, també?
Bueno, la història de tres noies que anaven a la discoteca de tarda, van fer autostop...
14 anys.
14, 15 anys, tenien cada una d'elles, i van pujar un Opel Corsa i no es va tornar a saber. I van ser com 2 mesos de... Això va ser, penso, a l'octubre del 92, i fins que no es va saber que estaven mortes va ser al gener del 93, no? I tota Espanya es va volcar com això, el que estem sentint, no? Com un Twin Peaks, una història de misteri, però de cop es va girar tot en una història de terror absolut.
De terror, on deien fins i tot que hi havia allò... Vaja, personatges de polítics, és a dir...
Bueno, això
caps,
arriba...
Vull dir, després ve després, no?
Sí, però... això ve després. En realitat, el context de tot això era València. O sigui, ja, si estem a València...
València, el Localoret, fa por.
Sí, el Localoret, a València... Es mata molt malament. Si mirem la crònica negra del Llevant...
Perdona, aquí el titular, a València es mata molt malament.
Vull dir, a veure, és el viento, no sé. Però hi ha molts crims d'aquests d'estampida, no? D'una cosa espontània molt cutre, molt rabiosa. I aquest va ser un crim d'aquests. I el tema és que l'assassí es va escapar. O sigui, s'havia de buscar...
El famós anglès.
L'Antonio Anglès. L'Antonio Anglès era al·lucinant, o sigui, el tio venia d'un entorn que és de la matança de Texas, o sigui, el llibre
la
comença...
La família desestructurada, explica'ns una miqueta, tu que t'has llegit el llibre.
La seva mare era una senyora brasilera, va conèixer un senyor valencià, es van casar, van acabar venint a Espanya, a Catarroja, i bueno, era una família de com 9 germans, penso que eren. La primera escena del llibre és un dels germans de l'Antonio Anglès cuinant els seus excrements amb oli per fabricar... El seu cap estava fabricant hachís. Per trepitjar, no? I vivien a una planta baixa que es va convertir en una comuna de yonquis, de tot. Era una cosa horrible, ja.
O sigui, que vaja, que també ens ajuda molt a entendre, vull dir, com era aquesta persona, com va fer el que va fer, no?
Home, s'entén
molt...
O d'on
venia, o de...
De fet, d'entrada el tio era pròfug, o sigui, ja s'havia escapat en un permís penitenciari perquè estava a la presó per maltractaments amb una nòvia que tenia, que la tenia encadenada, que la volia tirar a una fossa sèptica, que no sé què, la van agafar... Bueno, era una puta bèstia, era una cosa horrible. Sí, el tio estava pels carrers i tothom sabia que estava pels carrers.
Que guai, eh? Viure a Catarroja en aquella època... Ara ho estem dient, ara estàvem dient aquest micro tancat, que a la mateixa època estava passant doncs, allò, el fenomen del bacalao,
el subiduqui,
no? El subiduqui valencià, al mateix temps que estava passant això.
A l'Oleà, que té un altre llibre extraordinari que explica tota la història de la ruta del bacalao.
La ruta del bacalao.
En èxtasi.
Déu-n'hi-do, no? Que és un jefe, aquest Oleà.
És un jefazo.
O sigui, que regalem aquest llibre fantàstic, que a més tothom aquí, els oients, ens han anat dient la seva. Per exemple, doncs a cadascú l'ha marcat una cosa. Hi ha, per exemple, la Laura, que ens diu que és una obra mestra, aquest llibre, que se l'ha llegit i és apastuflant. Prepareu-vos perquè és dur de pair, per exemple. O José María García, que diu que el de Puerto Rico, ell també el va marcar.
Home, o sigui, els crims rurals sempre tenen molta...
Tenen molta xitxa.
Són guai.
Doncs València, nano València, no? Seria el titular d'aquest. Mentre sonava el bacalao, aquest senyor...
Sí, el que
vaja, passava tot això, no?
Sí, el que passa és que va transcendir a València, o sigui, es va convertir en un assumpte d'estat i, bueno, el tema de les televisions, o sigui, aquella època es feia, si te'n recordes, el programa Quién sabe dónde, amb el Paco Lobatón,
sí,
que mentre buscaven els cossos...
Era com el Quién es quién, però diferent.
Sí. Quién es quién, no sé què és, però bueno, seria
igual. El joc de...
Vale. I després estava la tia aquella fastigosa que feia un que es deia De tu a tu, que era la Nieves Herrero, no?
Que... Bueno, de fet, crec que li va passar alguna cosa amb aquesta història i aquesta senyora mai més va tornar a aixecar el cap, no?
Es va amagar a la ràdio, no?
Sí, i no després sé. Ja...
Mai és que el que, va ser, el que va fer va ser molt fort. La nit que van trobar els cadàvers, ella havia jugat, no sé quin centre cívic d'allà del poble, i va fer un programa en directe, la gent del poble vestida de diumenge, i ella preguntava què, com se sienten, què li harien a l'assassino, i què, ahí, amb el rotllo aquest empalagós que portava ella i tal, no?
Un altre fet, també personatge.
Es diu, perdona, que volia fer entrevista als pares a peu de fossa. O sigui, era una
locura, o sigui, el país es va trastocar amb aquesta història, però no sé qui estava més trastocat, eh? Si els periodistes o la gent, vull dir...
Tots. El problema és que, clar, el tio, l'Antoni Anglès es va escapar. Es va escapar, a més, amb una fugida de Rambo. O sigui, es diu que va acabar en un vaixell...
Bueno, de fet, si mires a Wikipedia, passen coses increïbles, de Polissó, amb un barco de Plymouth, coses així com pràcticament surrealistes,
no? Sí, es
que
va acabar a Dublín i el vaixell van trobar una corda dins a l'aigua, després un salvador vides per allà, però el cos no va aparèixer, no se sap, potser està viu el tio.
Bueno, i el més fort de tot és que si ara tornés, els crims ja han prescrit.
Ja han prescrit. De fet, aquest mes ha sortit de la presó el seu còmplice, el Miquel Ricard. Sí.
Doncs que guai viure a Catarroja.
Sí. Un dels personatges més interessants d'aquesta història és el pare d'una de les noies, no sé si te'n recordes, el
García.
Fernando García.
Bueno, tio... interessant i complicat d'entendre, no, també?
Sí, dintre del drama. El tio es va anomenar com el pare d'Espanya, no?, amb tota aquella història.
Perquè el tio explicava que al mateix temps que passava tesis, per exemple, a la Menàvar, i veiem la primera snuff movie en cines comercials, diguéssim, ell defensava que havien fet això amb les seves filles, no? Que hi havien grans capos d'aquest país on...
No es podia explicar que no agafessin a un tio cutre, que era una bèstia i que era un quillo, i estant tota Espanya mobilitzada no es podia explicar que no. I llavors es va juntar amb un il·luminat, que era el Juan Ignacio Blanco, un flipat de la vida també.
Un tio que havia estat col·laborador del Navarro i em sembla que el van fer passar com per advocat.
Allà va passar tot, el Navarro. I van, bueno, les conspiracions ja van començar, que si orgies de poderosos, que si el Vaticano, que si el Felipe González, que els seus amics, que si...
Va acabar fent fins i tot una fundació, em sembla, per recaptar pasta pels nens.
Sí, va acabar malament amb la resta dels pares de les altres nenes, perquè jo el vaig arribar a veure, aquest tio, a Porta del Corte Inglés, recaptant fins... O sigui, buscava canviar les lleis i estava fent com una campanya...
Com una mena de paranoia.
És el que se'n diu també la segona ferida, no? Quan no pots tancar el dol perquè no agafen a l'assassí i no... I la gent deixa de fer-te cas, doncs se t'embala ja i t'inventes una història molt gran, no? Que encara segueix, a internet encara hi ha webs d'aquestes de conspiranoia...
Sí, bueno, Iker Jiménez va fer un programa fins fa dos dies d'això, eh?
Vull dir, mira...
Fem tard, ja?
Els buitres.
Rubén Lardín. A mi el que m'ha impressionat és també un oient, el Joan Ripollès Iranzo, que em sembla que s'endurà ell el premi, perquè ens ha frapat bastant el que ens ha explicat a Facebook. Diu, mai oblidaré aquell dimarts 14 de gener del 86. Això és una mica abans, de les nenes del Càcer. Abans de començar les classes de la tarda, en José María, el meu millor company de classe, em va explicar que una veïna havia matat el marit a cops d'extintor. Si voleu continuar, vosaltres mateixos al Facebook, perquè no m'he imprès res més, perquè vaya tela, eh?
Doncs per ell el llibre. A més, el conec, aquest tio. No és valencià, però és molt perillós.
Què dius?
Sí.
Déu meu, coneixes els oients i tots, estic preocupada. Horror.
Horror.
En el hipermercado, però també en el missatge.
Com amb el missatge, què vols dir?
No, doncs jo què sé, però què va passar?
Que el missatge era l'horror, vols dir? Sí, clar. O sigui,
que ara estem envoltats, morirem en flames i
el món s'extingirà. Passaven les autòpsies, o sigui, el que explica l'Olea que
és
el seu llibre...
Però imagina't si hi hagués hagut un diari com els que hi havia abans, aquests del Caso, no? On apareixien totes aquestes coses... Imagina't la xitxa que hi hagués.
Sí, el que passa és que...
Aquí teníem el Cruzar el Mississippi, no?, amb el Pepe Navarro.
Però és que es va convertir en mainstream, de cop, el rotllo de sensacionalista del Caso. O sigui, a tot arreu els titulars eren brutals, salvatges, imatges d'autòpsies, de mogudes... Que... Era horrible, i és la premsa que tenim ara. O sigui, ve d'allà, és el que diu l'Olea, que tanta informació es va convertir en desinformació i en bogeria, no? I segur que algú ha dit que les van agafar els marcianos i que els hi van fer... O sigui, s'ha dit de tot, absolutament tot.
Vaja, doncs si algú vol fer Platillos Volantes 2, ja té material,
sí.
No? Rubén Lardín, algun monstre preferit? No sé.
Home, aquest a l'anglès no és un dels preferits.
No ho sé, o de ficció, també pot ser.
No, de ficció, els assassins reals hi ha molts interessants.
Yeah.
Està, jo què sé, jo recordo l'Issei Asagawa, el japonès aquell que va anar a la Sorbona a estudiar literatura comparada i va conèixer una noia holandesa i es va enamorar i la va convidar a sopar a casa seva i se la va sopar amb ella, no?
Ja.
I el tio està fent crítica astronòmica i...
Crítica astronòmica és animal, no?
Sí.
Fan una sèrie, no?
Més o menys, sí. Tenen assassins interessants.
Ja. Uah. Doncs temazo avui amb Rubén Lardín. No sé què ens depararà la setmana que ve, perquè, vaja, el síndrome de Diògenes porta a camins insospitats. Moltíssimes gràcies i ja ho sabeu, el llibre se l'endú el Joan Ripollès Iranzo, perquè avui, clar, amb aquesta història de l'extintor us ha superat a tots.
Ja,
moltes gràcies.
Adéu. Merci. Crimen levante. ICAT.cat